Cugat Media. Notícies.
Salutacions. Les famílies de la Mirada han posat el crit al cel per les maniobres dilatòries de l'Ajuntament a l'hora d'activar les obres de la nova escola. L'associació acusa el govern de retardar intencionadament el projecte suspès en la via judicial per no haver de construir el centre al bosc de Polpelleres. Per aquest motiu, l'AFA, partidària d'aixecar l'edifici al bosc, ha sol·licitat l'empara de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per desencallar el conflicte quan l'escola fa 9 anys que funciona amb mòduls. També demana a l'alcalde Josep Maria Vallès que sol·liciti al jutge l'emissió de sentència i compleixi el compromís de donar un espai digne per als alumnes. La nova creu de terme del monestir de Sant Cugat quedarà restituïda al passeig de l'Hort de l'Abat Jardins del Pagalí Joan aquest divendres. Aquest dilluns han començat els treballs per instal·lar el monument 3 anys després de l'acte vandàlic que va patir el 2021. Cada dia es col·locarà una part del fus original per coronar el procés amb una rèplica de la creu. Sant Cugat podrà gaudir de nou d'aquest element patrimonial després d'un llarg procés de restauració al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Els Reis d'Orient visitaran Sant Cugat i els districtes el 5 de gener per repartir il·lusió, caramels i regals. Com és habitual, en total hi haurà 5 cavalcades, la del centre i les de Valldoreix, Mirassol, La Floresta i Les Planes. Sant Cugat acull 8 activitats per recaptar fons per a la Marató de 3CAT d'enguany dedicada a les malalties respiratòries. Bé, la venda de galetes solidàries, la ja tradicional ballada de country i la 8a edició de la Milla Solidària de Valldoreix són algunes de les propostes que s'organitzen a la ciutat i que estan obertes al veïnat. La marató té lloc aquest diumenge i es podrà seguir a través dels canals de 3CAT. Els títols de transport 316 dels joves que van fer 16 anys entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2024 caduquen el 31 de desembre. És el recordatori que fa l'autoritat del transport metropolità, que també apunta que per als que van celebrar l'aniversari a partir del juliol hi ha un període de vigència de 6 mesos a partir de la data en què van complir els 16 anys. El Consorci Públic recomana que els joves utilitzin el títol T-Jove a través de la T-Mobilitat. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 10 de desembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Rogeli Pedró, Roser Casamitjana i Mònica Blasco, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant d'associacionisme esportiu a la ciutat, amb Mauri Benito, expresident de Sant Cugat Creix, i Josep Maria Zapater, un dels fundadors de la Coordinadora d'Entitats Esportives. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. i afegirem una mica de ciència per parlar de geopolítica de l'espai amb el divulgador científic Joan Anton Català. I per acabar en l'espai d'entitats, parlarem de Càritas Sant Cugat. Ho farem amb Eva Llinas, consellera de Càritas Sant Cugat, i Sagrario Palomino, responsable arxiprestal de Càritas Sant Cugat. Comença avui l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens serveix per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus a l'escola La Mirada, un centre que ja fa 9 anys que funciona amb mòduls i on les famílies i el cos educatiu demanen celeritat i transparència a l'Ajuntament a l'hora de construir l'escola definitiva. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Rogeli Padró, escriptor i antropòleg, la Roser Casamitjana, regidora d'Iniciativa Catalunya Verds, i la Mònica Blasco, directora d'Original Communication. Molt bon dia a tots tres. Com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Prou bé.
Sí?
Sí.
Així m'agrada. Bé, si us sembla, comencem amb aquest primer tema, que ahir rebíem un comunicat de les famílies de La Mirada, i és que han posat el crit al cel pel que anomenen maniobres dilatòries de l'Ajuntament a l'hora d'activar les obres de la nova escola. L'associació acusa el govern de retardar intencionadament, diuen, el projecte, suspès ara en la via judicial, per no haver de construir el centre al bosc de Volpelleres, que recordem és l'emplaçament original on s'havia fet el projecte. Per aquest motiu, l'AFA, partidari d'aixecar l'edifici al bosc, ha sol·licitat l'empara de la consellera d'Educació, Esther Niubó, per desencadellar el conflicte quan l'escola fa 9 anys que funciona amb mòduls. De fet, quan acabi aquest curs, els alumnes que van començar I3 en aquesta escola ja hauran acabat aquesta etapa de l'educació primària. També demanen des de l'AFA a l'alcalde, Josep Maria Vallès, que sol·liciti al jutge l'emissió de sentència i compleixi el compromís de donar un espai digne per als alumnes. Fem una mica un backup, perquè això ve de molt lluny. Quina és la vostra opinió d'aquesta història, que en castellà dirien de catastròfiques desdiches? Potser que s'ha anat trobant l'escola La Mirada i en aquests retards que fa que 9 anys després doncs, encara no hi hagi un edifici on els alumnes puguin desenvolupar la seva tasca docent en plenitud, diguéssim, en tots els espais que correspon. Roser.
A veure, no sé, jo crec que això és allò que se'n diu un culebrot vulgarment i que crec que no hauríem d'haver arribat aquí. Això va començar majoritàriament doncs, el 2016, quan es va dir que es construiria La Mirada i que ja hauria d'estar en funcionament. I recordo que en aquell moment, fins i tot, doncs, el ple de l'Ajuntament va votar a favor de que pràcticament l'Ajuntament pagués l'escola, la construcció, malgrat que això tots sabem que és una responsabilitat de la Generalitat. Però per accelerar-ho, doncs, es va dir... posarem nosaltres els diners, la Generalitat ja ens tornarà el 80%, el 20% restant no, etc. I a partir d'aquí tot s'ha anat complicant. La primera complicació és que el lloc on es havia situat, doncs després es va saber que no era possible perquè no mantenia la distància reglamentària amb les vies de Renfe del tren, que teòricament doncs, transporten mercaderies perilloses i que per tant no es podia fer. Es va intentar modificar una mica la situació geogràfica del local per evitar aquesta d'això, però en principi doncs, no va poder ser, i llavors ja va ser més o menys, resumint moltíssim, quan SOS Volpelleres, una associació que es va crear en aquell moment, i apoyant-se en Badenc, que té
una infraestructura
més gran i que és a nivell de Catalunya, doncs van portar el contenciós de que això no es podia fer perquè això comportava tallar uns arbres que hi havia allà i que, per tant, això destruïa el bosc, segons aquesta associació, i, per tant, doncs això no es podia fer. I ja sabem que quan les coses entren en judici, doncs es compliquen i s'emboliquen d'una manera absolutament extraordinària i aquí estem. donat doncs que i òbvio tots els entremitjos judicials, perquè fins i tot a mi em resulten difícils d'entendre i d'explicar. Bé, doncs estem aquí. En algun moment ja el jutge podria haver dictat sentència.
De fet, s'esperava per al 13 de novembre.
De novembre, efectivament, però doncs el jutge no ha dictat sentència el 13 de novembre, i una de les coses que jo crec o entenc que reclama en aquests moments l'AFA de l'escola és que l'Ajuntament requereixi el jutge perquè dicti la sentència. Quan ho farà el jutge? Pues no ho sé. Quan aquesta sentència pot dir, podria arribar a dir, que l'escola es pot fer al bosc de Volpelleres. Podria arribar a dir això. Si ho diu, no sé què farem, perquè teòricament, quan s'ha apostat per la Guinardera, s'ha volia desprogramar el fet de que fos al bosc, és a dir, fer una permuta, i, per tant, desprogramar això al bosc. O sigui que... De fet, continuarà, podríem dir.
Continuarà,
no?
De fet, justament això que ara explicava la Roser és el que critica l'Associació de Famílies dels Alumnes de la Mirada, que com que s'ha retirat aquesta reclamació que presentava Sos Volpelleres a través de DENC, no hi ha sentència que esperàvem el 13 de novembre, per tant, comença aquella dilació en el terreny judicial perquè el jutge dirà, si ningú em reclama, clar, no deu ser tan important, per tant, no dicto sentència, per tant, seguim sense saber si és possible o no és possible, clar, judicialment construir l'escola allà, no? Per això demana l'escola, ep, Ajuntament, clar, si us plau, demaneu al jutge que dicti sentència, clar, que això arribaria...
I veurem, i com a mínim aclarirem si es pot fer allà o no. Si es pot fer allà, en tornem a parlar, si no, bueno, en aquests moments ja hi ha un substitut de lloc, que és la Guinardera, que no agrada a l'AFA, i suposo que per motius que tots coneixem i són fàcils d'explicar, però, vull dir, en tot cas, si el jutge diu que no es pot fer al bosc, pues haurà de fer la Guinardera, perquè en puesto altres s'haurà de fer. Però fins que el jutge no digui res, pues aquí estamos.
De fet, es sentia, no? L'AFA deia que sentien traïts perquè ells van facilitar aquest estudi de construir l'escola a la Guinardera i de començar els canvis de planejament, perquè ja no són equipaments, diguéssim, aquella pastilla de sol, per anar a tenir una via alternativa i no única.
Però no desprogramar en cap moment la zona del bosc per si de cas la sentència fos favorable.
I aquesta és la...
El quid de la qüestió.
El quid de la qüestió, la situació actual. Rogel i Mònica.
Yo creo que la educación tiene que ser prioritaria, por lo tanto tiene que estar en la mesa, en el primer punto de negociación. Por lo tanto, tiene que esto ya viene de años atrás, por lo tanto, los diferentes consistorios deberían de haber puesto en su hoja de ruta, que no dudo que no lo hayan hecho y que puede haber entrado en el camino otros factores, pero la educación es prioritaria y además las familias apuestan por esta escuela seguramente porque la educación es la correcta, la coherente, la que quieren para sus hijos, pero no están acondicionados de la misma forma y manera que están acondicionados en otras escuelas, pero pagan los mismos impuestos. Entonces, si uno paga los mismos impuestos, si yo los pago, quiero recibir la misma educación. Por decir otra forma, ¿no? Otra mirada a lo que está ocurriendo. Por lo tanto, obviamente tiene que desencallarse este punto. También me sorprende, ¿no?, que digas, bueno, el juzgado no lo encuentra prioritario.
Hombre. Si ningú reclama, ¿no? Si está en aquel punto que el recurs s'ha retirat per part dels grups ecologistes i l'Ajuntament no insisteix.
Ja, Alba, però...
És el transcurs de la justícia.
Home, sí, però...
És un altre tema de tertúlia.
Clar, és un altre tema de tertúlia perquè la justícia la paguen entre tots.
Això requereix 10 tertúlies.
10 tertúlies, però...
I no traurem l'aigua clara, no?
Home, vamos a ver, un momento, que yo no digo que no tengan una pila de expedientes que sacar, pero es que la educación, vuelvo a ponerlo en lo mismo que he dicho antes, tanto en el ayuntamiento, las familias y los juzgados, es que la formación es lo que nos saca el país adelante. És que no hi més.
Rogeli.
Jo partiria també de la base del que han dit la Rosa i la mateixa Mònica també, de que a veure, l'escola pública és un element prioritari, l'educació dels nostres fills, nets, de tots plegats, és prioritari. I a Sant Cugat, que tenim fama de tenir molts diners, doncs hi ha molta gent que cada dia d'anar a Càritas. I aquesta gent no...
Els convidem avui, per cert, sí, a les 11:40 els tindrem aquí per parlar també de l'altra cara del Nadal i de totes aquestes famílies que requereixen el servei de Càritas, que ja us puc avançar que hi ha més persones sense llar i llista d'espera per al menjador social i per les dutxes.
Pues normal.
Aquest sector de gent necessitada, els seus fills no els poden portar a una escola que es paga entre 800 i 1.000 euros al mes. Si és un fill... L'altre dia ho sentia, d'una mare,
i directament. I luego vive.
1.000 euros, si n'hi ha un segon, no sé, que el rebaixen a 800, baixen una miqueta. Però qui pot pagar una educació o una mensualitat d'aquesta mena? Pues 4, o la gent que guanya, pues 6.000 euros al mes. I quan són aquests? Pues poquíssims.
En tot cas, ha d'estar garantida per tothom, no? Una educació pública
llavors,
i de qualitat.
Llavors, des de que va arribar la democràcia, l'escola pública ha sigut, en boca de tots els polítics, un tema prioritari. És a dir, ha de ser un lloc... L'educació, la sanitat, etcètera. Hi ha tot un ordre, que cadascú posi endavant el que vulgui, però tots estan a dalt de tot, no? Però el de l'educació és prioritari. Llavors, no podem tenir la canalla... a la Quinta Forca, per exemple, perquè això requereix transports públics, requereix també unes despeses molt importants, ja no dic contaminació, que encara, per cert, aprofito per dir que encara tenim molts autobusos per Sant Cugat que van fotent una fumera que no vegis. Bé, això s'ha de poder evitar, i si s'hi pot anar o amb bicicleta, els més grans, pel carril bus, bici, els veïns de la zona que puguin anar a peu, etcètera, etcètera, tot això s'ha de tenir en compte, i això ho ha de tenir en compte tothom, l'Ajuntament, l'ADENC, les AFAS i tot plegat. A partir d'aquí, a partir d'aquests, entenc jo, pressupostos, i quan dic pressupostos no parlo d'economia, d'aquests preludis, diguéssim, diguem-ho d'una altra manera, doncs crec que s'ha de començar a pensar en una escola, en un lloc, en un espai que sigui adient per tothom. Això crec que tothom hi està d'acord. Si tots estem d'acord en que l'escola ha de ser, doncs, ha de tenir aquestes característiques i d'altres, evidentment. Però el que està clar és que és increïble com han passat 9 anys i tenim a tota aquesta canalla en uns espais, en uns barracons, que tampoc disposen de totes les necessitats bàsiques, que són això, una bona biblioteca, una bona cuina, bons espais
menjador,
d'esbarjo també,
l'alimentació
és molt important.
Això és increïble. I no sé si la gent ha partit d'aquesta base o hi ha hagut algú que s'ha anat desinflant. No voldria mirar a la cara de ningú, però jo crec que, i si m'ho permeteu, aquí sí que seré una mica de crític, els ajuntaments també, els diferents consistoris que han hagut aquests anys, jo crec que haurien d'haver apretat bastant més o buscar propostes que fossin una mica més factibles i no dir o A o i B. Potser hi havia una altra possibilitat, que era la C. A veure, a Sant Cugat ja tenim 42 quilòmetres quadrats. A veure...
No hi ha gaire sol públic.
Sí, però no hi ha gaire sol públic.
No hi ha gaire sol, no hi ha gaire sol públic. D'acord. Però intentem buscar solucions...
Sí, clar.
Intentem buscar solucions que siguin factibles...
Allà al barri hi ha el que se cedirà també per fer la no segona residència pública.
Sí.
Pròxima residència.
Però també entenc una cosa.
Això de públic
que
treu,
no.
Sí. També entenc que és difícil que es posin d'acord totes les entitats que estan, les AFAS, l'ADENC, l'Ajuntament, etc., no? Els veïns, també, etc. És difícil, ja ho sé, però és que, no ho sé, jo crec que s'haurien d'haver assegut en una taula, ni que fos durant 15 dies per aixecar-se i dir, ja ho tenim.
Des d'aquesta casa hem preguntat a l'Ajuntament què en pensaven del comunicat de l'AFA, no? Com a dret de rèplica, evidentment, no ens han respost, ens han dit que tenen una reunió durant aquest mes de desembre on es trobaran amb les famílies. En tot cas, quin creieu que és la millor ubicació per l'escola La Mirada? El Bosc?
A veure.
O la Guinardera?
A veure, jo si em deixes...
I dic Bosc, però és Parc del Bosc.
Sí, però és Parc del Bosc. Jo, si em deixes dir, jo crec que l'escola, tal com havia sigut concebuda, no sols
físicament com a edifici, sinó fins i tot el projecte educatiu que havien pensat perquè aquesta escola desenvolupés, jo crec que la situació és el bosc de Volpelleres.
Sí.
Que s'han de tallar uns arbres, d'acord, bueno, llavors posem en una balança el que és tallar uns arbres, que teòricament es va dir que es replantarien, uh-huh. i que damunt la major part d'ells eren arbres joves, que per tant doncs, tenien un... Tot té el seu valor. Uh-huh. Però no oblidem que Sant Cugat té més de 50.000 arbres públics, més tots els que hi ha als jardins. Per tant, d'arbres no ens en falten. Per tant, jo crec que, bé, per mi, la ubicació... I crec que l'AFA continua en aquesta, uh-huh. en aquesta última d'això. Clar, diu, bueno, entre el nada i el todo, pues, vale, pues, si representa que, hi ha, que al final hi ha una sentència que diu no al bosc i hem trobat una... posició, una situació alternativa, que és la Guinardera, bueno, doncs anem a la Guinardera. La Guinardera està a tocar de dos autopistes, de l'AP7 i de la C16.
De fet, hi ha un informe de l'IES Global que alerta Exacte. Dels perjudicis que per té tant, situar centres educatius...
I sin infraestructures.
Però, per tant, diríem, hi ha una contaminació ambiental i acústica i tremendes, que tothom coneix perquè dos autopistes són dos autopistes i l'AP7 i la C16 no són de jugar, per dir-ho d'alguna manera.
I la Satasco.
A més, no està allà a el que podríem dir el quinto Pino, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Per tant, no serà una escola de barri en el sentit estricte del que representa una escola de barri, serà una escola que podrà tenir pues, totes les dimensions, les biblioteques que vulgueu, però està fora del barri, està en un lloc que hi ha contaminació acústica i ambiental de l'aire i no té transport públic, lògic, de moment. Per tant... jo en aquest punt no sé quina és la millor solució, perquè si no l'han trobat doncs, en 9 anys no sé si és fàcil de trobar, però jo diria, almenys per mi personalment, seria en el bosc tal com estava concebuda en un primer moment. Crec que amb això doncs, l'AFA diu el mateix, la direcció de l'escola de moment no s'ha manifestat que jo sàpiga, no sé què opina, però jo crec que sí. I és evident que la Guinardera, doncs, si no hi ha altra solució, pues, serà l'opció triada. La Clota ja es va...
Uh-huh.
Ja
es va descartar per totes
descartar
les parts.
Per moltes raons. Bueno, doncs anirem o aniran a la Guinardera aquests nens si no hi ha una altra solució, però jo personalment crec que no és la ubicació adequada.
Això obligarà també a repensar, ho apuntaves ara, Roser, ho havia apuntat també el Rogeli abans, repensar la mobilitat d'aquest espai, perquè la infraestructura no està preparada per instal·lar-hi un equipament com una escola amb la mobilitat que això requereix.
S'ha de travessar un pont que passa per damunt de l'autopista per arribar fins allà. No sé, o sigui, com si cada vegada fos més complicat.
I el transport públic tampoc s'haurà de reordenar.
De moment no hi arriba, suposo que ja hi arribaria si fos el cas, però en qualsevol cas, doncs, bé, si el que demanes és la ubicació ideal, per mi la Guinardera no és l'ideal, en tot cas és la que tindrem o la que tindran si no hi ha una altra solució.
Es que opino lo mateix que la Roger, pero es que además yo recuerdo cuando vine a vivir aquí a Sant Cugat, que había efectivamente muchos espacios, muchos árboles. Colfabá estaba lleno de árboles y ahora está lleno de casas. Es que, a ver, es que nos estamos yendo a un punto realmente que estamos priorizando, y me parece bien porque tener árboles, tener naturaleza es muy importante, pero también es muy importante la educación y hacer crecer a nuestros niños en un ambiente ecológico, pues es mucho mejor que hacerlos crecer en un ambiente con dos autopistas, creo yo. Y además es que no está acondicionada, no lo está. Por lo tanto, el ruido, la contaminación. Y luego no hay que olvidar que los padres, sinceramente, no tenemos tiempo, tristemente, entre que los llevas, los traes, los tienes que llevar muy pronto porque tienes que ir al trabajo antes, con lo cual son horas que pasas, que ya llegas estresado. ¿Qué necesidad de estresarse más cuando tienes una opción... Bueno, que creo que puede ser la más adecuada.
Una mobilitat més sostenible.
Perdó, penseu
que el bosc, más sostenible.
Que el bosc està a tocar de l'estació de Volpelleres.
Sí, exacte. Pueden ir los niños andando.
Ecològic, diríem, és que està a tocar de l'estació, es el qual pot facilitar en alguns moments el transport de
bueno,
dels
que
nens.
Los
I niños... al costat de l'Institut Leonardo també, que seria la següent etapa educativa. No, de...
Exacte, y puedes hacerlo las dos cosas. Y además los nenes, los pequeñitos sí que pueden llevar. Obviamente, pues los padres ya se organizan, pero a la que van creciendo ellos se pueden organizar y también los haces de una manera independiente. Si los pones en la Guinardera, que no hay nada, explícame a mí cómo lo vamos a hacer, con el peligro que eso puede conllevar.
De fet, per les famílies també que tinguin infants de diferents edats, tenir
exacte.
Una escola d'educació primària al costat d'una d'educació secundària, entenc que també
facilita
la mobilitat, no?, i l'autonomia de les criatures.
Jo voldria recordar que fa bastants més anys de nou, que és quan es va començar a parlar de l'escola, hi va haver ja, aquells anys, un pla d'equipaments a l'Ajuntament de Sant Cugat. I quan dic d'equipaments, es va parlar d'equipaments culturals, socials i també educatius.
Clar, clar.
Sabíem que, arribats al 2024, on som ara, estem a punt d'acabar, però el 2024 Sant Cugat passaria dels 100.000 habitants. Per què no es va prioritzar temes tan importants com és els equipaments? Si se sabia que creixeríem, que Sant Cugat requeriria d'equipaments socials, com deia, educatius i també culturals. Doncs no tenim una biblioteca com cal. Ens falta espais o haver planificat l'educació, els espais educatius. Escolta, aquí algú no ha fet els deures. I quan dic algú, vull dir tots aquests governs que hem tingut aquests anys. Yeah. I aquí sí que demano responsabilitat a tota aquesta gent, perquè el pla d'equipaments existia, i es va fer, i existeix. El que passa que deu estar doncs, allà on està.
Tenim dos d'aquests.
Sí. Doncs, i això és, jo crec que és una manca de responsabilitat que s'hauria de demanar, i ara sí que, si m'ho permeteu, directament al món polític. I quan dic al món polític vull dir a Sant Cugat, als ajuntaments que hem tingut a Sant Cugat, perquè tot això s'ha deixat de fer. No s'ha fet. La mateixa Casa Cultura, parlant d'un altre àmbit, ja fa la tira d'anys. Em sembla que va ser quan va entrar l'Aymeric o abans, fins i tot, ja es va parlar de fer un espai per entitats, de si es tirava a terra o no es tirava a terra, el Domènec Miquel entremig també, perquè estava
allò, 30 anys llevo viviendo aquí, sí, i jo ja l'escoltava, imagina't.
I les entitats també estan mancades d'aquests espais. Hosti, què estem fotent? A veure, jo crec que això s'ha de posar sobre la taula, i ara, clar, ens ha agafat amb l'aigua al coll.
Sí, allò perquè, que es diu tari malament, no, a vegades.
Sí, és el mateix que dius, per exemple, doncs la biblioteca, també ara ens adonem que la biblioteca ens queda petita, està destrossada, li cau al sostre, no sé què li passa. Però jo voldria dir, i sobretot amb la nota de premsa que ha publicat l'AFA, que ells confien a demanar en part
a la
consellera Nuivó. I jo, si em permeteu, sóc altament pessimista. I altament pessimista per dues raons. Primera, ja dic, primer havíem de pagar nosaltres, i ja ens ho tornaria la Generalitat. Ara ja...
No estem en aquest punt.
No estem en aquest punt. El regidor Pedrós ja ha dit que això se n'ha d'encarregar la Generalitat, que és la responsable. Mireu Catalunya en general i veurem que hi deu haver no sé quants centenars de pobles que estan en barracons, els nens, des de fa anys i panys.
Mira, el meu poble, 5.000 habitants, té el primer institut públic des de fa 14. Doncs des de fa 14 anys que estan barracons.
Vale. Per tant...
Per la feina que té la Generalitat.
Exacte. Jo el que volia posar damunt de la taula, i sento que, no sé, que penso que això pot desanimar els membres de l'AFA, però la Generalitat, primera, suposo que té 1.000 coses abans en la llista d'espera, malgrat el que digui el senyor Pedrós, de que estem els primers de la llista. Jo no em puc creure, no m'ho puc creure de cap manera, que la nostra ciutat, que diguem, estem bé i som tan guais, estiguem els primers de la llista perquè la Generalitat construeixi aquesta escola. I, per tant, jo penso que això va per llarg. I lamento molt de dir-ho així, però em temo que la reunió amb la consellera d'Educació no sé si tindrà els fruits que la fa espera, malauradament, perquè jo crec que la Generalitat, per la Generalitat i pel Departament d'Educació, no és prioritària l'escola a la Mirada en aquests moments.
Qui ha de pagar l'escola?
L'escola, en teoria, el terreny és de l'Ajuntament, això ho sabem, i llavors l'escola l'ha de construir i pagar teòricament i pràcticament és competència de la Generalitat. Però en algun moment, concretament el 2016, això no es va anar així. Hi ha una aprovació unànim del ple en què diu que això no anava així. Ara s'ha canviat, pues molt bé, perquè representa que l'Ajuntament no té diners, és igual, jo això no hi entro, però representa que s'ha canviat i el que abans pagava doncs, pràcticament en la seva totalitat o gairebé l'Ajuntament i després la Generalitat ja ho tornaria, ara representa que s'està demanant a la Generalitat. Quan, a més, ha passat de 5 i pico milions a gairebé 8. Per tant, no estem parlant de la xocolata del lloro, estem parlant d'uns increments importants que, pues, degut a les crisis, degut a tot el que vulgueu, això s'ha anat incrementant, i en aquests moments estem amb un cost que jo dubto moltíssim, i m'agradaria molt equivocar-me, que la Generalitat pugui assumir aquest cost.
Tenint en compte els costos d'aquest projecte, que inicialment estaven xifrats en poc més de 5 milions d'euros i que ara s'han elevat, i que previsiblement, a mesura que s'allargui el projecte, i de fet, si s'ha de fer un projecte nou, perquè s'instal·la la Guinardera, per tant, s'haurà de licitar un nou projecte, encarregar un nou projecte i construir de nou, podrà seguir el model pedagògic, també a nivell d'edifici, que es proposava al principi, o s'haurà de canviar per abaratir costos?
Això jo no ho sé, això suposo que segurament ho hauria de dir o hauria d'opinar pues, l'equip directiu de que, que si es canvia l'edifici, sembla que l'edifici sigui una tonteria, però l'edifici condiciona en moltes ocasions el que hi ha dins i el que es fa dins. Per tant, jo interpreto que efectivament, si es fa la Guinardera i es canvia el projecte, d'alguna manera això condicionarà canvis en el projecte educatiu que tenia l'escola. Però això jo sóc incapaç de dir-ho en quin sentit es pot modificar o no el projecte.
Creieu que la ciutadania hauria de demanar a l'Ajuntament que fes front al pagament, almenys inicial, i després la Generalitat ho anés tornant de l'Escola de la Mirada per accelerar en la mesura del possible la construcció del projecte?
Home, tal com està la situació econòmica, almenys tal com ens la presenta l'actual consistori, és evident que l'Ajuntament no pot fer front a les despeses d'un nou equipament. Això està claríssim. Per aquí jo crec que no avançarem i la cosa s'anirà allargant. Per tant, la implicació de la Generalitat en el cost econòmic crec que és imprescindible, és necessària, i aquí sí que hauríem d'anar tots a una, AMPAs, Ajuntament, ecologistes, tothom, i fins i tot el poble si cal. I quan dic al poble vull dir que si és que s'ha de fer, s'han de fer convocatòries i s'han de fer vagues i s'han de fer coses, es facin, però anant tots a una i reclamant aquestes despeses que suposen tirar endavant aquest projecte. Jo això ho veig claríssim, donada la circumstància, donada la situació en què actualment es troba aquest Ajuntament, o almenys ha manifestat que es troba, no? Per tant, jo crec que aquí sí que tots hauríem d'anar a una, la Generalitat s'hauria de responsabilitzar de tirar endavant aquest projecte des del punt de vista estrictament econòmic, i per tant, vaja, això és una lluita que hauria de ser constant i des de ja fa anys, com ho va ser en altre moment en altres llocs, com va ser, per exemple, no sé, Torrenegre, per exemple, que el poble anava una, o quan ha sigut amb d'altres reclamacions de caire social. És una necessitat evident, una necessitat que ja dura massa i que, a més, va en detriment de l'educació dels infants.
Mònica.
És que hay poco más que añadir, Alba. No hay dinero, no hay ya. Entonces, si no hay dinero, poco se va a poder hacer. Entonces, hay que buscar la solución mejor y la más económica. Creo que hay también, pese a que la educación es lo prioritario, San Cugat tiene muchísimas necesidades también que a las cuales tiene que poder dar salida. Entonces, si tenemos un problema gordo, porque lo tenemos, pero minimicemos ese impacto, porque la ciudadanía más impuestos, o sea, estamos, o sea, ahorcadísimos a impuestos. Somos una de las ciudades más caras que hay en España. Por lo tanto, creo que hay que hacer un giro muy importante.
Veurem també què diu intervenció dels comptes de l'Ajuntament, perquè el tinent d'alcaldia d'Economia, el Carles Brugaroles, en roda de premsa de presentació dels pressupostos, explicava que possiblement el deute dels 22 milions d'euros quedarien eixugats. Haurem d'esperar a finals de gener, a principis de febrer, a veure intervenció si ratifica finalment que aquests números que presentava i que explicava Brugueroles es compleixen, també així potser pot canviar una mica la situació al municipi, perquè hi hauria diners per fer inversió que ara per ara no es disposen, però...
Pensa que hi ha, si no m'equivoco, hi ha uns 16 milions del pressupost que ballen i que el propi Brugueroles ha dit que no són segurs perquè depenen de multitud de,
coses.
No em feu explicar què, perquè no ho explicaria bé, però en qualsevol cas 16 milions no va de broma, eh? Vull dir,
són molts
diners que no sabem segur, o els economistes que no saben segur si disposarem o no d'ells. Per tant, jo penso que tot està molt penjat i la Generalitat, recordem que de moment no té pressupostos. De moment.
De moment.
De moment. Segurament, o esperem, confiem que els tindrà, però no els té. I per tant, si no arriba a aprovar els pressupostos, les inversions quedaran també penjades.
Ni Generalitat ni Estat en aquests moments.
Entenc jo que exactament, i l'Estat igual. És a dir, que jo penso que, diríem, per tots els cantons està tot molt penjat. Dic jo, no sé, potser sóc pessimista, però...
Veurem com acaba l'any i si s'aproven els pressupostos tant a la Generalitat com a l'Estat. Roser, Mònica, Rogeli, moltíssimes gràcies. Que passeu una bona setmana.
Igualment, moltes gràcies. Bon Nadal.
Gràcies a vosaltres.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5, a Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més, la música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM, o a cugat.cat. No hi falteu.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies, visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Pink Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Oh my God! Good evening, everybody. This is Stay Homeless from Barcelona to the world. This is a really fucked up situation for everybody, but let's at least enjoy this song. Oh my God.
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose. The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the my mom. Lungs are sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. I think I'm going bananas. I can't wear a piece of man. Cause I'm so sick and tired of drama.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum. Que penses llum de contra hivern.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.
La coordinadora d'entitats esportives de Sant Cugat bufa aquest any les espelmes del 25è aniversari a la ciutat. També està de celebració el Sant Cugat Creix, que ja ha arribat a la primera dècada de vida. Dues entitats que fa una pila d'anys que treballen per enfortir i crear vincles amb el teixit esportiu de la ciutat. Per posar en valor tota la feina que han fet, Cugat Mèdia organitza aquest dimecres l'acte Units per l'Esport, on es presentarà el reportatge audiovisual en primícia l'associacionisme esportiu es fa gran, i on també hi haurà dues taules rodones per repassar la història i la feina d'aquestes entitats. Per parlar de tot plegat ens acompanyen el Joan Garcia, el responsable d'Esports de Cugat Mèdia, el Mauri Benito, expresident del Sant Cugat Creix i expresident també del club de rugbi Sant Cugat, i estem a l'espera que arribi per la porta en qualsevol moment el Josep Maria Zapater, que és expresident del Futbol Sala Sant Cugat i un dels fundadors de la coordinadora d'entitats esportives de Sant Cugat. Si et sembla, Joan, abans de començar i entrar en matèria, ens pots fer 5 cèntims una mica de què veurem demà en aquest acte, que serà a partir de les 7 de la tarda a la sala Clavé de la Unió. No, recordar sí. També, abans de donar-te pas, que encara hi ha temps perquè qui vulgui s'apunti, només cal omplir un formulari que trobaran al web i són més que benvinguts i convidats en aquest espai de trobada esportiu de la ciutat. Que, ara sí, què ens teniu preparat per demà?
Doncs mira, Alba, volíem fer com a mitjà de comunicació públic un reconeixement a dues associacions esportives que pràcticament reuneixen tot el teixit de clubs i entitats de casa nostra, i per aquests 25 anys de coordinadora, aquests 10 anys de Sant Cugat Creix, hem preparat una projecció d'un reportatge on es fa un recorregut històric des de l'inici fins al final. Bé, el final és ara perquè toca aquest aniversari, però el present i el futur també s'analitza en aquest reportatge, donant veu als diferents presidents de Sant Cugat Creix, sobretot, i de la coordinadora, el primer i els actuals, i també s'explica tot el que han fet en aquests anys. I voldria que poguéssim escoltar alguns documents sonors, algun petit tastet, un avançament del que es podrà veure i viure demà a aquesta sala Clavé de la Unió. Si et sembla, Alba,
sí,
anem a escoltar primerament el primer president de la coordinadora d'entitats esportives, l'Antoni Pérez, que parlava així del paper originari de la coordinadora d'entitats esportives.
Com un front d'interlocució amb l'Ajuntament. Ja no era cada entitat que anava a buscar com podia millorar la seva situació, sinó que era la coordinadora, amb un acord de tots els que composaven la coordinadora, que érem 12 més o menys, reivindicàvem la distribució d'instal·lacions i, sobretot, la demanda de més instal·lacions.
Aquest era, Alba, l'Antoni Pérez, el primer president de la coordinadora d'entitats esportives, una coordinadora que, per cert, va néixer arran d'uns premis Esport en Marxa, amb uns sopars paral·lels que hi havien per atorgar els diferents premis amb unes puntuacions, i es van trobar allà. Es coneixien tots els clubs de Sant Cugat, però no s'havien unit. Cadascú anava a demanar a l'Ajuntament el que ell creia que li corresponia.
I allò que la Unió fa la força, no? Suposo.
Correcte. I, a més, es va parlar de fer més equipaments esportius a Sant Cugat. D'allà van néixer les primeres instal·lacions esportives, i també es va parlar dels famosos criteris de subvenció, aquells criteris de subvenció per atorgar a clubs que, bé, han anat augmentant la partida pressupostària de manera significativa, però sí que ha quedat clar aquests criteris. I, si et sembla, també escoltarem el primer president de Sant Cugat Creix, ara és regidor a l'Ajuntament de Sant Cugat, és l'Albert Salaric, i ens explica què té de protagonisme aquests Sant Quàquerits? Quines són les seves característiques?
Sintetitzar amb algú és en compartir logística, en compartir idees sobre com trobar recursos, a compartir com podíem col·laborar en projectes de socials que poguessin sorgir al mateix club, des dels més senzills fins als més complicats o més complexos, com després va ser.
Perfecte, Joan. Aquests són dos tastets d'aquest reportatge que es podrà veure demà a partir de les 7 de la tarda a la Sala Unió, en aquest acte que tenim preparat des de Cugat Mèdia amb aquestes dues entitats. Ara sí que podem saludar el Josep Maria Zapater, que ja el tenim amb nosaltres. Josep Maria, ara el Joan ens parlava una mica d'aquest inici de la coordinadora amb aquests Premis Esport en Marxa, aquests sopars que es feien, però d'on sorgeix la necessitat de crear una entitat com és la coordinadora, que ja celebra 25 anys de vida?
Bueno, això va sorgir perquè tothom anava pel seu compte, tothom anava fent el que podia i tot això, i com que tots ens coneixíem, doncs llavors vam quedar un dia per trobar-nos i per reunir-nos i per parlar, aviam com ho podíem fer per mirar si podíem gestionar-ho tot entre nosaltres, diguéssim. I llavors vam parlar, no sé quantes vegades, però al final vam poder fer la coordinadora entre tots els clubs.
I ha canviat molt en aquest quart de segle ja que existeix la coordinadora i que feu feina a la ciutat, al teixit esportiu i la ciutat en si, els equipaments, tot plegat?
Home, sí, ha canviat molt. Abans només teníem el pavelló de la Rambla Celler i després sí, tots tenien que encabir allà. Després ja van arreglar el del bàsquet i l'altra pista. I ara, bueno, ara és que és impensable, no es pot comparar una cosa amb l'altra. Uh-huh. I el tema de la coordinadora i tot això no sé com està, perquè jo ara no toco.
Ja ha fet el relleu, sí, no? Amb altres persones.
Ja fa uns anys que he fet el relleu, sí.
Molt bé. No sé si comparteixes, Mauri, tu que has estat president del Sant Cugat Creix, no? Una de les altres entitats claus en el teixit esportiu de la nostra ciutat. Ara ens explicava el Josep Maria, no? S'ha fet feina en aquests 25 anys, des d'aquell punt on només hi havia un pavelló on tots els clubs havien de compartir, fins a dia d'avui. No sé quina és la fotografia que tu faries.
Home, l'origen del Sant Cugat Creix és una mica menys boníssim, no? Diguéssim. Nosaltres ens vam juntar a la terrassa de la Guinardera, ho recordo perfectament, el Miquel Martínez i l'Albert Salaric i jo. I nosaltres volíem més recursos. I més recursos, parlàvem econòmics. Uh-huh. Vèiem que els nostres esportistes doncs els formaven molt bé a l'escola, arribaven a competició i molt bé, i quan arribaven els primers equips, aquests jugadors i jugadores marxaven.
És allò que es fa cantera, però
No els podíem retenir, donar-los...
Marxa el talent.
Sí, i això era algo que ens dolia molt i jo crec que encara ens passa. I a partir d'aquí vam ajuntar esforços, igual que la coordinadora, per aconseguir més recursos, més fitxes, més visibilitat. Aquí el Joan ens va ajudar molt. I llavors pensàvem que tindríem més sponsors. Això no va ser així, i es va redirigir una mica amb tot el que és ara el Sant Cugat Creix, no? Amb molts programes europeus, amb molta visibilitat amb coses de comportament, de valors, d'actitud del camp, dels directius, dels pares, i clar, la fotografia ara és fantàstica.
Uh-huh. Ara deia molta feina, 25 anys de coordinadora, 10 anys de Sant Cugat Creix. Ara que apuntaves tota la feina que s'ha fet a nivell europeu, no? Des del Sant Cugat Creix, creus que també heu sigut un punt clau per posar Sant Cugat en el mapa europeu de l'esport, amb tots els programes que
sí,
feu?
Sí, sí, claríssimament. Jo crec que era una manera d'aconseguir recursos que a l'Ajuntament no es coneixia. Tots aquests programes europeus focalitzats en l'esport, i s'ha portat molts diners a Sant Cugat. Són diners que malauradament no han servit per fitxar, una llançadora de vòlei que ens guanyés la lliga absoluta, o un jugador de rugby que guanyéssim i poguéssim estar a divisió d'honor. Però sí que s'ha aconseguit recursos per formar els entrenadors, per formar els jugadors, i una visibilitat de Sant Cugat, i s'han fet molts esdeveniments aquí que abans no es feien, o sigui que sí.
El paper de l'Ajuntament és clau, també per fomentar l'esport a casa nostra. Al final hi ha una part del pressupost que es dedica a l'àrea d'esports. El Joan apuntava que potser en els últims anys possiblement no ha crescut tant com a vosaltres us hagués agradat. Tot i que s'ha fet molt des d'aquell primer pavelló, la situació actual des de la coordinadora i des del Sant Cugat creix, què és el que trobeu a faltar i què demanaríeu als responsables del govern local, que al final és el que ens toca més directament?
Ja, bueno, aviam, per demanar-hi, diríem, bueno, és igual, perquè nosaltres estem una mica desplaçats, el futbol sala està desplaçat, estem allà a la Guinardera, allà a la Guinardera, uh-huh. I estem desplaçats allà pràcticament, bueno, estem vivint a l'exili, com aquell qui diu. I, bueno, jo, la veritat que tampoc me'n cuido massa, que ja no me'n cuido gens perquè jo no ho porto. Però que ho porta, té molta feina i batalla molt i lluita molt, que és el Jordi Palau, que és el president, i ell porta molt, molt bé tot això, però, esclar, allà queda
què
molt...
Què falta? Què falta per l'esport a Sant Cugat, pels equips, pels clubs, tant els que estan en les divisions més altes com en les que són esport de base? Sí, perquè d'esportistes en tenim molts i de clubs en tenim molts.
Aquí està. El problema és aquest, que hi ha molts esportistes i a la llarga falten instal·lacions. Falta instal·lacions i falta tot una mica, perquè no donen l'abast. Nosaltres mateixos, no sé si som 200 o 300 jugadors entre els, des d'infantil...
De totes les categories.
Llavors allà, tot hem d'anar allà a la Guinardera. Em sembla que ho comparteixen amb algú, no sé segur si...
Sí, amb l'escola de patinatge artístic.
Amb l'escola de patinatge artístic, ja els feia jo. Pues, clar, llavors et trobes que no tens hores per tota la canalla. I és una mica complicat. I encara com aguanten, eh?
Mauri.
Jo també estem a l'exili, però bueno, estic molt content de la Guinardera, eh? Realment...
Difícil, eh? Encabir un camp de rugbi també al centre de la ciutat.
No podríem aparcar, ja s'aparca bastant bé, encara que hi ha moltíssima gent i cada vegada costa més,
sí.
Però bueno, la instal·lació està molt bé, això sí que... I molts cops no es valora el cost de la instal·lació, no? Això sí, uh-huh. És algo que els clubs no paguem i això ens ho dona l'Ajuntament, no? Però què faltaria? A Sant Cugat creix es va fer una feina molt interessant comparant diferents ciutats semblants a Sant Cugat i quin era el percentatge de pressupost que es dedicava a l'esport.
Recordo que el Joan en va fer precisament la notícia.
I aquí no quedàvem dels primers. Val? I el missatge sempre ha de ser el mateix. O sigui, invertíem en esport, no és només fer més camps i tot això, que sí, però si nosaltres tenim els infants fent esport i els adolescents fent esport, segurament doncs els tindrem a nivell de salut millor, sens uh-huh. dubte,
sí.
I a nivell actitudinal molt millor. No? Jo crec que és una inversió que no s'hauria de considerar la inversió només d'esports, sinó d'altres àmbits. L'educació, la
aquesta
sanitat...
Aquesta mirada més transversal, no? A l'hora de fer els pressupostos,
exacte.
Des dels pressupostos de gènere, que en parlem
exacte.
Moltes vegades,
exacte.
També
igual.
A coordinar diferents àmbits, com són la sanitat, la salut, en aquest cas, i l'esport. 10 anys de Sant Cugat creix, 25 anys de coordinadora. Quins són els reptes que tenim per endavant?
No ho sé, jo ara mateix no t'ho puc dir, perquè no estic...
I què és el que et fa més il·lusió del que s'ha aconseguit amb la coordinadora?
Del que s'ha aconseguit amb la coordinadora? Bueno, el que fa més il·lusió és que tothom més o menys vam anar units molt temps... Sempre hi ha desavinències, però normalment, generalment, vam anar tots molt, molt units i vam estar uns anys que ens ho vam passar molt bé.
Va ser la primera unió al final, no?, dels diferents clubs i entitats de...
Des de començament fins que el d'allò, perquè llavors hi havia també hi havia voleibol, també hi havia el hockey, hi havia, bueno, jo què sé, tothom.
Bé, el Consell Sectorial d'Esports i el ple era divertit, escoltar la coordinadora, hi havia canya, eh?
Sí, armàvem uns cristos allà. Sí, no, estàvem molt bé.
Era beligerant, Joan.
Sí, però no, que llavors era un temps o això, bueno, vos foteu el que vulgueu i nosaltres marxem i ja està.
Falta beligerància a dia d'avui una mica perquè facin cas o no?
No.
O hi ha altres vies?
Hi ha altres vies.
Sí.
Jo crec que va haver-hi un episodi, no? I jo era el president, crec, que els clubs fundadors del Sant Cugat Creix van sortir de la coordinadora. I es va entendre com que érem els elitistes, no? I realment nosaltres ens vam ajuntar, els tres presidents, i vam veure que el lluitar contra l'Ajuntament per lluitar no ens duia enlloc, no? Això ens va portar pues, que érem de no sé quin partit i coses així que realment no parlem de qui vota quan ens reunim, no? Parlem d'esport. I crec que necessitem l'Ajuntament i l'Ajuntament ens necessita a tots els clubs. I si construïm una relació cordial i d'entendre la figura d'un i la figura dels altres...
De confiança, no?
De confiança, pues, aconseguirem tothom. L'Ajuntament i els clubs més coses. M'has preguntat els reptes.
Sí.
I jo voldria dir que el repte més important és l'esport femení. Val? Ha millorat moltíssim i cada vegada tenim més noies, però hi ha una edat clau, que són els 16-18, que abandonen.
Uh-huh.
I hem d'aconseguir que això no passi, perquè hi ha noies als clubs de Sant Cugat amb un nivell esportiu altíssim. I hauríem d'aconseguir que això es mantingués i poguessin desenvolupar tota la carrera. El mateix amb els adolescents, nois i noies, no? L'abandonament als 18 anys, no?